Aquesta setmana he llegit el primer volum de la poesia completa de Francesc Vicent García, que acaba d'editar l'editorial Barcino. Avui parlarem d'un escriptor fonamental de les nostres lletres, citat fins a la nàusea, però escassament llegit. Un poeta extraordinari que, com passa tan sovint al nostre país, ha estat víctima d'una caricatura esperpèntica que ja té 4 segles d'antigor. A l'illa de Mayans intentarem reivindicar Vicent García com un pioner del barroc que allarga la seva influència fins a Pitarra i poetes contemporanis com el nostre convidat d'avui. I sí, faltaria més, avui riurem, perquè els versos del rector fan petar de riure. Però ara que estem d'aniversari, caldria analitzar sobretot l'humor del nostre escriptor, que va més enllà de l'ocurrència i l'acudit fàcil. Prepareu-vos, doncs, per una orgia d'entusiasme. Aquesta setmana he llegit els sonets i les dècimes de Vicent García, de Vallfogona Rector, i ara en parlaré amb el seu il·lustre comissari, el poeta Josep Pedrals. Soc en Bernat de Déu i sou a l'illa de Mayans, el podcast Dona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Josep Pedrals, ben tornat.
Gràcies, Bernat, com estàs?
En condició de comissari.
Sí, sí, és divertit, eh?
Comissari. O curador, que diuen ara els cursis.
Sí, però comissari mola, té un punt com...
Més violent.
Portar pistola i tal, que és, sí, sí, investigar.
El rector de Vallfogona és un d'aquests noms que tots coneixem, però sembla que no ha llegit ni Kiski, per dir un català incorrecte. Jo ara, venint cap a una llibre, recordava que vas fer dels primers recitadors en fer recitals del barroc. Ara estava recordant, mentre venia trascant cap aquí, un recital que vas fer, suposo que fa molts anys, de poetes del barroc a l'IEC, al pati de l'IEC.
El 2008, devia ser.
Sí, sí, aquest de recitals, clar, en deus portar no sé quants em portes, però...
Milers. Però aquest, perquè també em feia molta il·lusió fer-lo.
Però sí que és cert que quan, fins i tot encara la majoria, abans de parlar del rector, no, la majoria de gent diu barroc català, dius, ai...
Sí, sí.
Què passa exactament amb el barroc català? Comencem per aquí.
Mira, amb el barroc català passa una cosa que és que la historiografia l'ha etiquetat de decadència, l'etiquetà fa 150 anys de decadència, i va fer fortuna l'explicació aquesta de la decadència sense mirar més enllà. És a dir, es va dir, bueno, és la decadència, molt bé, doncs la decadència, per tant, no hi deu haver res, no anem a mirar. Tot i això, no s'havia perdut del tot el rector de Vallfogona, diguéssim. Tots els grans poetes del XX, des de Rosselló Porça, la Ferreter i tal, senten gran admiració pel rector de Vallfogona, i fins i tot alguns l'imiten i tal, en Jim Ferrer mateix, això. I, per tant, és un personatge que hi és, però com que forma part d'aquesta cosa anomenada decadència, la gent no hi presta atenció. I en el moment en què els estudiosos comencen a dir, bueno, però anem a mirar què hi havia, s'adonen que hi ha un munt de coses. És a dir, que quan el rector de Vallfogona diu que ens faltaran llorers per la quantitat de poetes que tenim, és real. És a dir, que sí que una part estaven castellanitzats, segurament per l'influx de la poesia castellana del moment. Com avui en dia la meitat dels grups dels instituts fan les cançons en anglès perquè vivim el segle de les cançons en anglès. Saps què vull dir? No ens posarem aquí, tirarem pedres a la teulada. Vull dir que és un fenomen que jo crec que és molt semblant al que havia passat amb la llengua d'oc al principi de la poesia catalana, per dir-ho així, o amb el galaico portuguès al principi de la poesia castellana, no?
Sí, una contaminació lògica.
Sí, són aquests fenòmens que fins i tot després del francès, al segle XIX, hi ha molta gent d'aquí que escriu en francès simplement per imitació, no? Bueno. I llavors el que es troben és que hi ha tot un moviment de poesia en català que, a més, és molt renovadora dintre de l'època. És a dir, el rector de Vallfogona resulta que és un tio que, de l'estancament al qual havia arribat la poesia al segle XVI, penso en Pere Serafí i tal, que encara són d'una imitació bastant Ausias Marquiana, el pas cap a la poesia del XVII, el rector de Vallfogona el fa sense manies i amb un català superdivertit i molt, molt, molt dúctil, és a dir, una llengua molt, molt de l'habitual, de la gent del carrer,
El que es parla, vaja.
Exacte, el català que es parla. I, per tant, és una renovació que, en positiu, diguéssim, no? I que la fa una mica sense pretensions, que és el més bonic del cas.
Hi ha una cosa que passa amb el barroc i és que ens costa establir una continuïtat, això que el mestre Ors anomenava la santa continuïtat. I després passa una cosa, suposo que tenim una, bueno, un dels defectes de la tribu, que és el complex d'inferioritat, perquè realment els nostres admiradíssims enemics tenen un barroc realment esplendorós, no? Llavors, sempre ens ha costat és que hi ha Góngora i Quevedo i després
sí,
això del rector
Lope
sembla...
Sí, López de Vega i Tirso de Molina i saps? Sí,
no estàvem malament i després nosaltres tenim una cosa més petiteta, no? Com el rector.
Sí, però bueno, però si et comences a mirar, depèn de quins moviments barrocs d'Europa, ostres, els països petits tampoc no és que tinguin un barroc extraordinari, vull dir, fins i tot el barroc francès és interessant, però vull dir...
És molt barroc, per exemple.
Sí, però a Alemanya, per exemple, el barroc no és res de l'altre món, bueno, Déu-n'hi-do, no? Però encara no és una cosa assentada, com després el 18 o el 19, no? Hi ha moltes cultures que no es mouen tampoc, és a dir, la cultura castellana perquè és molt grossa en aquell moment. També perquè tenen tot l'imperi, tenen una cosa molt gran a tots els nivells, no?
A tots els nivells, sí. Parlem una mica de la persona. Clar, amb aquest escriptor ens passa una mica com tots els escriptors, que és que n'acabem fent caricatures, sobretot dels escriptors que fan humor. Després en parlarem, també t'ha passat a tu.
No, i de fet jo crec que un dels grans estigmes del rector Vallfogona és que no pot ser un clàssic perquè és que és massa divertit.
Exacte.
Que dius, cony, precisament, si és, que és divertit llegir-lo avui en dia encara.
Sí, sí, no? No?
Precisament, això el fa clàssic.
I si tot allò que fos divertit ho negligíssim del clàssicisme,
clar.
Des de Mozart,
de Rabelais,
fins a Homer, per exemple,
exacte, ja.
Ens hauríem de treure de sobre. Però clar, sí que és cert que amb el rector hi ha el tema religiós, evidentment, això d'un capellà sempre és una mica mica més digne d'estrafer, la persona concreta i després el mite, no? Hi ha aquestes tres parts en aquest escriptor, no?
Sí, hi ha una cosa curiosa, que és que a mesura que s'ha estudiat el personatge, perquè tothom li sonava el rector Vallfogona com una cosa, no?, dels acudits i de les anècdotes, i a mesura que s'ha anat estudiant
el
personatge...
Com el Pujols, no?, l'anecdotari, és que és molt divertit, realment,
No, i perquè a més s'havia creat tot un mite, és a dir, el rector Vallfogona havia generat al segle XIX des de sabons a capçaleres de revistes i hi havia instruments... Per dir-ho d'alguna manera, era un personatge quasi tan famós com el Comte Arnau. És a dir, tenia aquesta aura ja de...
d'icona, sí.
També perquè històricament, precisament, era un tio que havia coincidit amb gent molt important. És a dir, la batalla de Nyerros contra Cadells de Catalunya de l'època, ell està al mig del merder, perquè tant és el secretari del bisbe Robuster com es troba després amb el bandit Roca Guinarda, que és a dir, són els caps de les dues faccions, no? I està allà al mig, sense una mica com a figura d'entesa, potser, no ho sé, no se sap del tot ben bé. I per tant, històricament és un tio que pesa en aquell moment. Per tant, hi ha el personatge històric que... firma com a rector Vallfogona, perquè és el seu càrrec, i ho firma quasi com a... És a dir, posa Francesc Vicent García, rector de Vallfogona, i no deixa mai de posar-ho. Jo crec que hi ha un element que l'ajuda a mitificar, que és que el rector de Vallfogona és un heptasíl·lab perfecte. El rector de Vallfogona, tico, 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 taco, no? Són tot de truqueus, no? I no, i llavors després hi ha això que deies, el mite, el personatge històric, i el punt aquest del poeta simpàtic, que tothom li agrada, però que el ser rector de Vallfogona, hi ha aquesta cosa de dir, hòstia, un capellà dient aquestes guarrades, què passa aquí, no? I quan, a més, a vegades és un joc poètic que se'n va de putes, saps? Que no és que sigui una cosa allò... que ho dissimuli. Llavors, sí que ho han intentat dissimular posteriorment, tant les edicions, l'edició Príncep, diguéssim, la de 1703, n'hi treuen alguns de poemes i n'hi afegeixen d'altres que tenen un... O sigui, que són més religiosos, no? Llavors dius, hòstia, és un capellà que fa poemes religiosos i no diu només guarrades.
Al col·legi ens havien ensenyat que la poesia barroca en general és una poesia de contrastos i molt més humanitzada.
Sí.
Amb Lope o amb la poesia del Renaixement encara hi ha molts déus i hi ha sentiments sublims, i aquí hi ha la vida mateixa. Una mica el tòpic, és un tòpic escolar, però es manté bastant.
No, i a més, és tota l'estona ell parla de la vida tal com és a dir, és una cosa que en certa manera jo crec que és molt catalana dintre de tot, és a dir, aquella cosa de constatar l'obvietat i d'anar al que hi ha, no? Tu deies Pujols, no? La cosa, l'ésser concret conegut, no? I és això, en certa manera.
Embrutar-se una mica amb la realitat, però també sublimar-la, perquè és cert que és una persona amb una sensibilitat molt gran. Si fos una persona que s'encarda de la vida, ja ho tindríem, diguéssim.
Sí, no, el que és bonic és la manera com la mira la realitat. És a dir, jo crec que és més el punt de mirada que fa sobre les coses. És a dir, sí que és molt assertiu en això de dir, bueno, no ens emboliquem perquè, o sigui, tant tu com jo serem així de tontos tota la vida, no ho canviarem, no? Però que bonic. Que...
Sí.
D'alguna manera.
Sí. La vida és una merda, però, és fantàstica. Sí. Hi ha una cosa que ho descriu molt. El Julià Guillamón parlava d'aquest sonet en un article bonic que em va fer de la Vanguardia d'aquest primer volum, que no ho he dit abans, ve a cura del filòleg Albert Rossí, que s'ha dedicat tota la vida a Vall Fogonejar, és un obsés pràcticament.
Sí.
I està molt bé perquè hi ha els poemes, una breu descripció prèvia, que això ajuda molt, i és una edició, vaja, si coneixeu les edicions que està fent Barcino, és una passada, realment estan fent una edició que tindrà 3 volums, fins al 2025, suposo, no?
Sí, farem un
volum per any. Doncs és un poema molt curiós perquè és el sonet número 5, barreja la mitologia i una mica aquest tant se m'enfutisme. Diu, los raigs de l'Orient desenveïnava Apolo irat i en espantable guerra per les còncaves boques de la terra el tàrtaro enemic ferir pensava. Cruixia el vent, llibert, Neptú bramava, lo tità es rebullia baix la terra, Peneo en ses arenes se soterra tement si a casa de Dafne es recordava. Les nimfes transparents, espavorides, la mare dels cristalls criden ciutades. I dins la pròpia font encara temen, cauen per los prats desmortuïdes dels faunos sos amics desemparades. Més que se me'n dona a mi, que a tots los cremen.
Exacte.
És a dir, fa una teogonia brutal, que a més, la gent parlava del rector de Vallfogona, aquí indica que és un tio que sap de què està parlant.
Sí.
Aquest episodi mitològic
no
el devia saber molta gent.
No cuixeja.
En el seu temps. I al final, em fa molta gràcia a mi, se me'n dona a mi tot
això?
Sí. No?
Aquesta falsa antirretòrica, també, perquè en els romansos, que sortiran al segon volum, n'hi ha un que va dient, què m'importa a mi que el sol surti enamorat de l'alba, mentre tal, no? I llavors acaba dient la persona que m'interessa, diu, ja m'interessa ben humana, diu que no cal que tingui els cabells d'or, perquè ja els hi haurien robat, no? Vull dir que... I fa molta gràcia això d'un amor que és completament físic, és a dir, va en el mateix d'allò, no? De dir, no fotem tan gros, diu, perquè el que volem és follar, no? No cal que posem la dona angelicata i tot això que tu deies, no? Del renaixement,
aquesta cosa. Sí,
no?
és molt farragós. És molt farragós. Sí que és cert que l'humor és molt particular, perquè mai no és groller.
Exacte.
Tot i que surtin moltes porcades, no?
Però surten porcades, però no surten ni per provocar excitació, diguéssim, o sigui, no trempes llegint el rector de Fogona llegint, depèn de quines novel·letes, no? És a dir, no et causa fàstic, és a dir, es queda en un entremig que descriu com la brutor o el sexe tal com és a vegades, no? Una mica com... Hi ha un sonet que parla d'una puta que té el mal francès, és a dir, la sífilis, i que diu, doncs en comptes de cardar, diu, o sigui, de gas, que fem alguna altra cosa, diguéssim, no? Perquè diu, home, sí. I parla això, vull dir, d'una cosa tan senzilla com aquesta. O amb una altra noia li dona un consell de diu, bueno, tira'm endavant, diu, tranquil·la, no pateixis per la teva virginitat, diu, perquè, diu, si quan a la nit de noces, diu, resulta que el nòvio diu, nena, diu, aquí no he trencat res, diguéssim, diu, hi ha un remei que si et fots un ungüent i no sé què semblarà que t'hagin trencat el l'himen, no? Diguéssim. I és com molt... Allò, anem a gra, no? Bueno, és molt curiós.
Anem a les coses mateixes, no?
Sí.
I també una mica desacralitza la religió.
Sí,
clar,
exacte.
No, jo no sé quin comportament religiós tenia ell, no sé si això està estudiat, perquè tampoc devia ser un llibertí, aquest senyor. No.
No, perquè de fet era vull dir, va construir la capella de Santa Bàrbara i, vull dir, a nivell de...
A la qual li dedica una obra, no?
Exacte, sí, la comèdia de Santa Bàrbara, que... Sí, se'n conserven fragments, ja la va acabar algú més tard, no se sap ben bé qui. L'Albert Rossic segurament sí que sap qui.
És ell, però... de fet. És una reencarnació, no, preencarnació del Rossic. Sí.
Vull dir que era un tio que religiosament també tenia el seu fervor. Diguéssim, no era un...
Sí,
però és molt curiós.
Era un apòstata, però era un tio que es prenia les coses amb el seu pes just.
Exacte, jo crec que també és una cosa molt de l'època, perquè encara no tenim la Inquisició atacant a l'obèstia de la Contrarreforma. Comença, però no, encara no... És més tard, de fet.
Hi ha un cert marge per dir segons què.
Sí, de fet, el rector mor el 1623, o sigui, fa 400 anys, La primera edició, perquè tota la seva poesia corria en manuscrits, però no havia estat editada encara en
volum. Clar, de fet no tenim originals, si no recordo malament.
No, originals no n'hi ha ni un. O sigui, són manuscrits i copiats i... Però, bueno, però ja està ben estudiat de quins són els correctes i no, però, bueno, els que són seus i no. I llavors, la primera edició és de 1703 i el 1782 és quan la Inquisició el prohibeix, per primer cop. Bueno, i per últim, en realitat, perquè la Inquisició s'acaba al cap de 30 anys.
Espera't que no ressusciti.
No, clar, també. Després hi ha un altre tipus d'Inquisició, que són aquests que dèiem de la Renaixença, que arriba un punt que, bueno, és que això és molt baix i no sé què.
Bueno, i els que fan el cànon literari, no?
Exacte.
Això sempre ho van tenir com una cosa molt,
sí, sí,
molt menor. La gràcia de parlar-ne amb tu, això, és que tu ets un vallfogonero. De...
Sí, sí, vallfogonista, vallfogonesc.
Abans hem parlat, però abans de tu, diguéssim, quins vallfogoneros hi ha més? El cas exemplar és el de Pitarra, no? Que de fet li dedica,
sí, sí,
una obra.
Sí, sí, li dedica,
no?,
una obra de teatre. De fet, no paren d'haver-n'hi. Mm. És això que et deia, la línia aquesta dels vallfogonescos. És a dir, durant el 17, 18 i 19, hi ha una gran escola vallfogonesca. Fins i tot Joan Larios de Medrano, a principis del 19, en 1800 pocs, fa un poema que diu: no begueres les aigües de l'Icona, més mamares la llet de Vallfogona. És a dir, no vas veure la font de les muses, però
la llet, però, llet sí que vas...
el Vallfogona te'l vas llegir, saps? Que és molt bonic, no? També com a expressió. I llavors, si segueixes aquella línia, saps aquell llibre de l'Àngel Carmona que es deia... Joc Floralistes i Xerons.
Sí, les dues Catalunyes.
Catalunyes. Allà una miqueta marca, sí, aquests dos, i els Xerons, sí, diguéssim, serien la línia vallfogonista. Clar. Però després és això que et dic, també se l'ha reivindicat des de llocs com, per exemple, Pere Gimferrer, que tampoc no diries que sigui un xeró, home, té alguns poemes pujadets de to.
Ni tampoc una persona amb molt sentit de l'humor, però sí que el té.
Sí, sí, sí que el té, sí.
Amagat, sí, sota la gabardina, però el té.
I després, des de poetes com l'Albert Roig, per exemple, que ara més s'ha reeditat el seu llibre Cecília de Forejats, que és tot una reivindicació de la tortosinitat d'alguns poetes i tal, i surt el rector Vallfogona com a... De fet, la Cecília de Forejats és un personatge d'un poema del rector... I llavors el tio rebusca també en aquestes arrels, no? I sempre apareixen poetes que busquen una mica en la pròpia tradició algun forat on agafar-se. Uh-huh. Des d'en Casasses a l'Albert Roig o en Ferreter mateix.
Sí, sí. I a nivell teu, perquè tu l'havies començat a llegir, suposo, com sempre, vas trobar el petroli de la teva biblioteca,
sí,
paterna, que el devia tenir allà.
Una edició molt curiosa dels sonets del rector que va fent Giuseppe Grilli als anys 70 i la teníem a casa. I saps allò que remenant dius: hola, si això és molt divertit. No?
No, i molt divertit, i a nivell de rima, no? I al nivell d'estructura és un tio molt complex.
És barroc. Coi, saps què vull dir? És primer barroc, és a dir, després hi ha Fontanella, que encara és més difícil de llegir, i més endavant tens un Joan Bonaventura de Gualbes, o poetes així més... Ja seria el tercer barroc, això.
Però a nivell de recargolament verbal és extraordinari, i a nivell de rimes és prodigiós.
Sí, sí, sí.
No?
A més, és un especialista en fer rimes amb les cinc vocals. És a dir, com que el sonet li dona... És a dir, l'estructura d'un sonet a la italiana són 4-4-3-3, tens A, B, A, B, A, B, A, B, o A, B, B, A, diguéssim, als quartets, per tant, tens dues rimes aquí, i llavors C, D, E, C, D, E, per tant, són cinc rimes. Llavors, el que es dedica a fer són rimes amb les cinc vocals. Llavors, els quartets són A, E... I l'altre és I-O-U, I-O-U, no? I és molt divertit perquè ho fa tan amb vocals, o sigui, te'n puc trobar algun.
Oh, i tant, sí,
perquè
sí, diem-ho, perquè així l'orientat ho té més clar.
Sí.
És a dir, sembla una rima més vasta, suposo, no? Perquè és una rima més forta, no?
És molt més clara, perquè a vegades, si tens rimes que tenen vocals molt semblants, no es veuen tan clares. Espera, és que em vull trobar un que és molt divertit. Perquè llavors el tio fa a vegades directament amb les vocals, i altres amb h-h-h-h-h-h-h-h-h o any-any-any-any-any o all-all-all-all, saps? Per exemple, aquest diu: ton aire i ton donaire és tan estrany que no hi ha en aquest lloc home de seny que mata bizarria, no s'hi empeny, a bé que tots s'hi empenyen pel seu dany. Perquè els teus ulls, fent ganyes, amb engany, atreuen els qui tracten amb desdeny, i sent més blanca i freda que Montseny, per a caçar els pastors tens un parany. No és molt que a mi em cacessis amb tal giny, que si Mirta Vallès a prop o lluny, la veig més cotoneta que un codony. Mon cor, sense llibertat, de dolça tiny, i unes llàgrimes llança com un puny, si no vols dar-me un consonant en ony.
Quan has dit codony, he pensat.
Sí, sí, és anyony. I clar, aquest consonant anyony, què deu ser, no? Et quedes pensant què deu rimar amb bony. I que li pugui oferir la donzella, no?
Doncs això i moltes coses més són el que trobareu en aquest llibre, que és, jo crec que ho hem de dir, és un llibre per... A vegades la gent s'hi aboca i els vol devorar. Jo crec que és un llibre per anar llegint un poema o dos al dia, no? Per anar-lo gaudint.
A més, és una edició que no... És a dir, no és una edició d'aquelles que pesi, que diguis, ostres, hi ha més notes a peu de pàgina que res. Al revés, és una edició molt popular, diguéssim, on hi ha una petita explicació de cada poema, el poema i les notes bàsiques, que en una pàgina te les has polit. I és molt, molt, molt llegible. De fet, és molt divertit adonar-se d'això, de lo fàcil que és de llegir un poeta de fa 400 anys.
Sí, sí. Però quan... com de contemporani sona. Exacte. Quan ara estava recitant, pensava, hosti, això, si ara ho posessis en una jam session,
sí,
colaria,
sí,
no? Perfectament.
Sí, sí, sí.
En Josep ha comissariat, ho dèiem abans, l'any del rector, amb una curiosa intenció que no passa sempre, i és que la gent acabi llegint l'autor, perquè a vegades, a vegades hi ha efemèrides que tenen l'objectiu oposat i l'aconsegueixen.
No, i a més, i que tothom li quedi ben clar que el rector de Vallfogona, sí, sí, és un clàssic, és a dir, exacte, que entre Ausias Marc i Verdaguer no hi ha un forat, sí, sí, sinó, exacte, que hi ha el rector de Vallfogona entre d'altres, no, però sobretot el rector.
Ressenyo, no? Això, a banda, per elogiar-te amicalment, perquè hi ha efemèrides, per exemple, en Fuster ha passat.
Sí, sí.
De Fuster ha parlat tothom i al final diu, escolta, la gent diu, potser hauríem de tenir edicions d'obres, sí, completes, sí, i llibres a les llibreries, no? Perquè, sí, sí, potser la gent anirà a les llibreries i no hi haurà llibres del pobre Fuster.
També perquè s'ha donat el fet que portem uns quants anys treballant amb aquesta commemoració, vull dir, no és una cosa que surti així de bones a primeres, i des de la Universitat de Girona, l'Albert Rossich i companyia, han fet molta feina prèvia, però també des de l'Ajuntament de Vallfogona i...
De Vallfogona...
De Riucorb.
Sí, aclarim, perquè
sí,
si no...
Sí, aclarim-ho, perquè hi ha unes quantes Vallfogones. Vallfogona de Balaguer, Vallfogona de Ripollès.
La tira, clar.
I però, no sé, o tres o quatre, no sé. I la idea és, ara a la tardor que s'acosta, doncs fer encara més actes i històries.
Si volem saber-ne més, hem d'anar al web.
A la pàgina, de l'any rector de Vallfogona.
Em sembla que acabarem amb una festa, no? Això pot ser interessant.
Bueno, en farem unes quantes, ara, de festes.
Ja que hi
som. Sí, no, perquè el 2 de setembre es compleixen els 400 anys exactes i vam decidir fotre una cosa a l'engròs, que muntem amb la Montse Colomer i el Llorenç Corbella, els que van organitzar la clausura dels Jocs Olímpics. O sigui, fem a l'engròs i després, durant la tardor, farem una exposició de manuscrits, per exemple, a la Biblioteca de Catalunya.
Ah, fantàstic.
Això és molt bonic de veure, perquè, a més, veus com canvien coses, com les poleixen, com amb els temes inquisitorials posen puntets a determinades paraules. No? O una cosa que comentava, per exemple, l'altre dia el Màrius Serra, que li havia fet molta gràcia, que en els poemes on deia Bragueta... perquè parla d'un capellà, no sé què, i diu de tal de la Bragueta, ho substituïen per sotana, que dius, tampoc no hi sortien guanyant gaire, però... I això és molt divertit.
Hi ha exposicions itinerants, se n'han fet concerts,
exacte,
i tot, no?
Sí, sí, sí. I a la tardor fem des d'unes jornades a l'Institut d'Estudis Catalans a una història a l'Acadèmia de Bones Lletres i també una història a la Universitat Rovira i Virgili. És a dir, que anem fent. La tardor serà potent. Vull dir que si algú li interessa... Sí. A més, això, és un personatge que no només com a personatge històric i estudiat per la gent del món literari, sinó... el mite mateix del rector, no? Ara republicaran el llibre que va fer el Joan Amades sobre les anècdotes sobre el rector.
També hi ha una biografia, no?, d'en Carol, em sembla.
Exacte, l'Enric Carol ha fet una biografia magnífica, que aquí la tenim.
Sí, sí, ja ens l'han posat aquí a la taula.
Sí, i que a més és molt bonic perquè dona moltes notícies que no es tenien. Per exemple, el que va néixer a Saragossa no se sabia fins fa 2 anys o 3. I va ser buscant històries allò de casualitat una miqueta, no? Que és maco, no?, el fet d'anar redescobrint històries. O ara se sap, per exemple, que se'n va tornar a anar a Tortosa per doctorar-se i es va tancar per fer la tesi, diguéssim, sí, sí, aquelles coses tan humanes, no?
Doncs estudieu-lo a través d'aquests llibres, però abans, llegim-lo. A Catalunya ens passa una cosa molt curiosa, i és que tenim aquesta sensació equivocada, perquè a més d'injust és mentida, que els nostres clàssics no ens serveixen i no ens diverteixen i no ens ajuden a aprendre ni ens ajuden a llegir coses que al final ens facin més feliços i desvetllats i jolius, i això, vaja, aquest llibre. A més, jo recomano que no es faci per ordre, necessàriament.
No cal.
Vagis
de
saltant
fet,
una mica.
De fet, l'ordre no té tampoc... És a dir, és un criteri que va seguir l'Albert, però sí, és formal. Sonets i dècimes, el segon, i els romanços, les quartetes i no sé què més. però que es pot llegir totalment a l'atzar.
Llegir, fullejar, començar i tornar-hi i retornar-hi.
I és més, ara que ja tenim precisament l'obra assentada i la biografia també escrita, jo crec que és un bon moment perquè tothom recuperi el mite. És a dir, aquest rector de Vallfogona com a personatge del capellà simpàtic i enginyós i que se'n feien córrer tota mena d'històries.
Serà un mite més fonamentat en el sentit de, que també té un mite Cervantes.
Sí, però vull dir que, no? Però que és divertit. Jo proposo a la gent en general que creïn anècdotes sobre el rector. Vull dir, ja que tenim
que
un personatge... ja que tenim un personatge ideal per allò, no? Doncs utilitzar-lo encara nosaltres ara, no? Vull dir, fer-lo créixer, fer-lo créixer.
Rebreguem-lo perquè s'ha de rebregar els clàssics, exacte, però almenys amb el fonament del coneixement. I aquesta edició cal felicitar l'editorial, perquè realment estan fent una feinada, ho han fet amb Segarra,
i els versos per vèncer, que ara ha sortit el segon volum de Poesia del 17, també.
I també han reeditat La Febre d'Or, són unes edicions fantàstiques, o sigui que...
I aquest Murillo de la coberta, que és preciós.
Sí, perquè és així com suggerent...
Unes meuques sevillanes. Són meuques sevillanes dibuixades per, bueno, pintades per Murillo.
Està molt bé. Són unes edicions fantàstiques i molt llegidores. Bé, se't gira feina, comissari, o sigui que deixem-ho i torna quan vulguis.
Gràcies.
A tu. Aquesta nit que és tan trista com costa de dir que tinc les sabates mullades.